La seva opinió també ens pot ajudar molt, perquè és un expert, lògicament, en política internacional. L'hem vist durant molt de temps sent reporter internacional a TV3. Vicenç Lozano, com estàs, Vicenç? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com estem?
Com estàs portant tot això? Quina idea, quins titulars són els que marquen ara mateix la situació des del teu punt de vista?
Bé, des del meu punt de vista, aquí hi ha un agressor, que és Vladimir Putin, que ha decidit oblidar-se totalment de la via diplomàtica, que viola la legislació internacional i posa en joc la sobirania d'un estat i l'ordre, també, no oblidem, i la seguretat del continent europeu. És un personatge que el que intenta és marcar territori, vol evitar costi el que costi que Ucraïna surti de l'òrbita russa, recuperant aquests somnis delirants de l'imperi soviètic. I hi ha, aleshores, també hi ha un país agredit, òbviament, que és Ucraïna, que pateix una devastadora agressió. Ara, des del Kremlin s'està oferint avui diàleg si hi ha una rendició incondicional, si deixen les armes. Evidentment, la intenció de Putin és posar un govern titella i al servei del Kremlin. Si no accepten això, Putin, sense cap mena de dubte, els arrasarà sang i foc, sense cap mena de contemplacions. Es tracta d'un país molt indefens. En 24 hores pensem que les tropes russes ja s'han situat a Kiev. Ucraïna és el teatre d'operacions, de tota manera, el que posa les víctimes i viu l'horror, però no és ni molt menys el factor clau en aquest tauler d'escacs on es planteja el conflicte.
Certament estan canviant molt les coses. Hem vist aquest matí el president d'Ucraïna disposat a negociar allò que en diem l'estatus de neutralitat, és a dir, ni entrar a l'OTAN ni entrar a la Unió Europea, que eren els principals arguments que ha esgrimit aquests dies Vladimir Putin. Entens que això pot fer canviar d'alguna manera el tauler de joc en aquests moments?
Bé, el que se li demana a Zelensky, en definitiva, és que tiri la tovallola. El que se li demana, en definitiva, és que es rendeixi de manera incondicional. Però jo m'agradaria parlar més aviat que el teatre d'operacions, evidentment, és Ucraïna, que és el que està patint en aquests moments aquesta brutal agressió, vull dir, amb morts, amb víctimes, amb bombardejos, amb obusos, etc. I amb l'entrada de tropes d'un altre país, evidentment violant la seva sobirania i les normes, repeteixo, internacionals. Però hem de pensar que l'OTAN, els Estats Units i Europa, Occident, s'enfronten a Rússia en aquest tauler d'escacs ple d'irracionalitats. No? Jo crec que hi ha hagut moltes irracionalitats. La primera, per part de Brussel·les, de fer creure durant anys als ucraïnesos que es podien integrar a les files de l'OTAN i a la Unió Europea, quan era una quimera, que òbviament despertaria a l'os rus. La segona irracionalitat, que crec que queda bastant clara, és intentar, per part dels Estats Units i l'OTAN, desplegar tropes prop de la frontera russa, sense tenir en compte que això és vist pel Kremlin, evidentment, com una provocació. I el món, ens agradi o no, està dividit en tres grans àrees d'influència controlades pels Estats Units, per Rússia i per la Xina. Mm-hmm. Jo sempre em faig una pregunta aquests dies, sobretot, què passaria si Rússia posés una base a Mèxic? Doncs el que va passar amb la crisi dels míssils a Cuba l'any 62, no? Que va portar el món al llindar d'una guerra nuclear. Què passaria si Estats Units instal·lés bases a Taiwan? Què faria la Xina? El món d'avui, aquest repartiment regional de les tres grans superpotències econòmiques i també militars i nuclears, no ho oblidem, té un fràgil equilibri. Qualsevol canvi és una espurna, és un polvorí, en definitiva.
Les sancions econòmiques, el fet de que es congelin els comptes, com ara hem conegut a Vladimir Putin i al seu primer ministre, en realitat són accions que poden fer canviar d'alguna manera l'actitud del president rus?
Són les accions que pot fer per no portar en un desastre de guerra mundial pràcticament els països que estan en conflicte en aquests moments. Ara són sancions que jo crec que importen molt poc a Putin. Ja les va patir en el cas de Txetxènia o de Geòrgia i no li van fer ni pessigolles. Ens enfrontem, això sí, a una crisi energètica, vull dir, a nivell internacional, un trasbals a les borses que estem veient ja des d'ahir, amb una enorme crisi de refugiats. En aquests moments ja hi ha cues de 17 quilòmetres ja d'ucraïnesos que intenten fugir cap a Polònia. Un món d'incertesa rere incerteses per si no en teníem prou, no? Amb la crisi de la pandèmia, que ha anat seguida, ha estat una continuïtat doncs, de la crisi que ja patíem anterior del 2008, tot plegat amb una Europa que no té una veu única que parli pels 27. Una Europa que ja ha donat l'esquena, de fet, a Kiev, no ajudaran a Kiev de cap manera. I la seguretat continental la segueixen decidint Washington i Moscou amb la Xina, que òbviament aprofitarà, com sempre fa, el moment.
Vicenç Lozano, gràcies per les teves explicacions, per apropar-nos al que és la narració d'un conflicte molt, molt, molt llunyà per la majoria de nosaltres i que ens has ajudat molt a entendre, francament. Una abraçada forta,
sí,
Vicenç.
Digues. Sí, és un conflicte llunyà, però és un conflicte, no, volia afegir que és un conflicte que no és un conflicte ideològic, yeah, com ho era durant la Guerra Freda, sinó que és un conflicte de lluita de poder. I aquesta és la gran diferència. La lluita de poder, el marcar territori, cada superpotència, territoris que ens consideren que són doncs, seus, en definitiva.
Una mica sembla un conflicte... Crear, doncs... Sí, anava a dir que una mica sembla un conflicte una mica testosterònic, no?
Sí, evidentment. Putin doncs, ho ha demostrat, contínuament, doncs, pràcticament doncs, aixafant tota l'oposició que té interna, assassinant periodistes, assassinant totes les veus crítiques. És un personatge a l'estil dels personatges que es poden acabar imposant en el nostre món. No?
Clar. Ara sí. Vicenç, a veure si un dia d'aquests vens i parlem amb calma, perquè realment és interessantíssima la teva visió i el teu coneixement. Gràcies, una abraçada molt forta, molt, molt amable, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. El Vicenç Lozano, escriptor, ex-reporter internacional de TV3. Quin domini de la situació, eh?